Bé, continuem doncs amb en Manel Guerrero, que segurament també tots coneixereu, però pels estudiants i pels professors que no hagin tingut el plaer de llegir-lo, doncs diré que Manel Guerrero és escriptor, és assagista, va estar coordinador del Centre Cartú de Cultura, Recerca, Tecnologia Universitat Universals de Barcelona, amb en Vicenç Altaió. És autor de l'assaig biogràfic a Josep Vicenç Foix, investigador en poesia de l'any 96 i de l'antologia Sense contemplacions del 2002. També és l'autor d'un llibre que es titula Nou poetes per al nou segle, Carles H. Mor, Enric Casasses, Víctor Sunyol, Vidal, Roig, Nogueres, Castillo, Cornudella i Pons. És de l'any 2001 i ha traduït la seva tasca de traductor, ha traduït entre d'altres a Jean Genet, a Fernando Pessoa i a Eugenio de Andrade i ha format part del Consell de Redacció de les revistes com Àrtics, KB Canis, Transversal i també ha estat comissari d'exposicions. Recordem l'exposició Brossa o la Revolta Poètica del 2001 a la Fundació Miró. I actualment és el coordinador, és el director de l'any Palau Fabra. Molt bé, gràcies. I parlarà en Manel de no saber. Gràcies.
Gràcies, Pepa. Gràcies, Esther. Gràcies a tots per ser aquí. Estic molt content que l'amic Carles estigui present aquí en aquesta universitat, on he vingut moltes vegades al llarg dels anys. I voldria recordar, abans de començar, un parell de coses. La primera, aquell moment en què vaig conèixer en Carles H. Mor, que era fa ja bastants anys, ell era de l'any 40, jo sóc del 64, és a dir que clar, per mi ja era un escriptor d'una certa edat i en aquell moment que jo començava a llegir poesia i a conèixer la poesia, jo havia llegit Salvat Papasseit, Brossa, Foix. De sobte, en aquell moment, hi havia un lloc que alguns de vosaltres potser recordeu, que era la revista, la llibreria Literatura. La llibreria Literatura estava a Passeig de Gràcia, si no recordo malament, València, i feien uns facsímils de revistes, entre les quals doncs, revistes de Salvat Papasseit i d'altres, i era un lloc on hi havia bastanta densitat literària, poètica, i ells eren editors. I ells van ser els que van, recordo que eren en aquell moment, que van editar la gran traducció catalana de l'Ulisses de Joyce, de Joaquim Mallafré, Literatura, i era on els nuclis més inquiets de la literatura es reunien. I recordo que allà es trobaven els llibres de Textual i allà recordo haver vist els primers llibres de Carles H. Mor, a Gog, tots aquests. I en aquell mateix moment, si recordeu, un altre espai important per a la creació, la literatura, a Barcelona, que en aquell moment no era encara la ciutat olímpica, era una ciutat amb unes altres virtuts i defectes. Un dels llocs on hi havia més activitat artística, poètica, era la Galeria Ciento. Galeria Ciento, que no estava molt lluny de Literatura, a Consell de Cent, tocant a Passeig de Gràcia i a Rambla Catalunya. I ho explico això perquè justament ara hi ha al Museu Picasso una gran exposició dedicada a Artur Cravant, que si no l'heu vista Sí, el Museu Picasso. Sí, fins al gener o febrer, sí. Us la recomano especialment perquè hi ha unes peces extraordinàries. Hi ha ara una exposició sobre Artur Cravant, que com sabeu doncs era el poeta i pintor, també protodadaista, i que va ser un dels autors, personatges que en Carles va descobrir, el gran boxador que va celebrar el cèlebre combat amb Johnson, el gran boxador, i que és una de les fites, no?, de l'avantguarda a Barcelona i d'aquesta fama que té Barcelona a nivell internacional en aquell moment. Hi havia Picàvia i tota l'altra colla a Barcelona. I allà a la Galeria Ciento en Carles va organitzar una d'aquelles festes que alguns dels que esteu aquí recordareu amb bon humor i amb una certa nostàlgia també, que era aquelles grans festes, performance que organitzava en Carles Agmor, i va ser un homenatge a l'Artur Cravant a la Galeria Ciento, organitzat amb la revista Art Voltaic, que era una altra de les plataformes en les quals ell col·laborava i publicava. Sabeu que era una revista de cinema que feien en aquell moment el seu germà, el Gustavo Hernández, el Fèlix Fanés i altres persones del món de la cultura, el cinema i l'art, una revista que prenia el nom de la revista de Salvat Papasseit, Art Voltaic. Bé, i tot això, bé, per explicar-vos una mica la meva primera trobada amb Carles Agmor, ell em va convidar a aquesta trobada d'Artur Cravant, i en aquell moment doncs ens havíem conegut, i jo, clar, havia llegit amb bastant de sorpresa els seus primers llibres. Anar i tornar, sabeu que és aquest llibre que ell va fer amb l'Eugènia Balcells, un llibre molt bonic de l'època conceptual, que són imatges de l'Eugènia Balcells i textos de Carles Agmor, llibre d'artista. I els seus dos primers llibres de l'època del textualisme, de Trenuita i Agoc, que són realment llibres en aquell moment molt minoritaris, però que d'una gran radicalitat poètica i literària, i que els que en aquell moment estàvem atents a les manifestacions poètiques i literària vam naturalment descobrir com unes obres que mostraven el naixement d'una escriptura que, com molt bé apuntava en Jordi, era un pas més enllà del que era la tradició de la poesia catalana. Era un pas més enllà del que era l'obra de Foix, del que era l'obra de Brossa, i en la qual hi havia molts elements que marcaven un trencament respecte al que eren les obres d'aquests grans autors que eren els que marcaven d'alguna manera la tradició de l'avantguarda de la poesia i de la literatura catalana en aquell moment. Bé, fet aquesta primera record, reflexió, memòria, voldria explicar-vos una mica el que m'he proposat avui, i és, tot recordant en Carles, intentant de veure a part d'altres aspectes que són més coneguts, i que és l'humor o tota la seva relació doncs, amb Duchamp, amb l'art, amb altres elements, quin és un dels trets que dona sentit a la seva obra, que li permet de construir aquesta obra impressionant? Ara m'he comprat 3 llibres que no tenia, que ha sortit ara, aquests són 3 llibres inèdits, no? Clar, realment el que és fascinant és veure la capacitat de treball i la gran capacitat creativa d'en Carles. Ara que estem en uns moments difícils políticament i culturalment, per mi ha estat sempre en Carles un exemple, com algú que realment creu en el que fa i en el que fa i en el que creu que és important, sempre fa la seva obra al marge del que és la situació, del que és el context, i realment els grans creadors, aquells que realment acaben trencant el que són els llocs comuns i fent una aportació important a la cultura, són aquells que al marge de tot tiren endavant la seva obra, i en Carles és francament, en aquest sentit, un exemple radical que molts dels que esteu aquí coneixeu molt bé, i que aprofito ara doncs, per celebrar aquesta actitud i aquesta radicalitat de resistència, perquè Carles era un resistent, que amb una economia molt limitada, sense recursos i sempre a la contra, va acabant fent una obra extraordinària, que és la que avui estem celebrant. Bé, aleshores, aquesta idea, aquesta d'alguna manera poètica que avui us volia proposar per pensar en l'obra d'en Carles Agmor, és la idea de no saber. La idea de no saber, que lliga amb el no sé què, que és tot el que té a veure amb aquesta dificultat o voluntat de Carles Agmor per no encasellar-se, per no quedar-se tancat en cap mena de tendència, en cap mena de grup, en cap mena de lloc comú del món literari, del món de l'avantguarda. Ell, com avui s'ha explicat en unes ponències fantàstiques de la Margarida i d'en Jordi i de tots els altres, que té un pòsit molt important en el grup de treball, i aquest ferment important l'any 74-75, que és tota el gran moviment vinculat amb l'art conceptual, amb la política, amb l'art d'avantguardia en aquells moments, i personatges d'una importància cabdal, no? Com doncs, en Pere Portabella o en Carles Santos, Muntades i tants d'altres que estaven al voltant del grup de treball. Carles Agmor és el poeta que està enmig d'aquesta moguda, i a partir del grup de treball és quan ell comença a aparèixer com a escriptor. Poc després fa aquest llibre que us he recordat, de l'Eugènia Balcells, Anar i tornar, i aquest no saber és per mi una de les idees motor de la seva obra, que no és un terme que ell utilitzés tant com aquests altres que avui hem pogut veure. Aleshores, una mica per entrar en aquesta idea del no saber, que és aquesta capacitat, no, de trencar amb la tradició, de trencar amb tot el que és, són les normatives, les normes, i de plantejar una obra totalment lliure, allò que hem parlat, que hem teoritzat alguns de l'alliberament de l'escriptura. He seleccionat tota una sèrie de textos d'en Carles Agmor que m'ajudaran a descriure aquesta reflexió sobre aquest no saber. I aquest no saber, avui que parlàvem de Foix i d'altres autors que en Carles va estimar, m'ha portat a un vers que em sembla que és d'en Foix, perquè no tinc per aquí els seus llibres, però és un vers que, si jo no recordo malament, perquè la memòria ja arriba un moment que falla, que deu ser dels 11 Nadals, d'algun poema dels 11 Nadals i un cap d'any, que és un vers o uns que diu "no mor qui mor", no mor qui mor. I per tant, jo el que vull dir aquí és que, per bé que en mor no sigui aquí, la seva obra no morirà mai. No mor qui mor. Bé, aleshores, aquí tenim l'amic Antoni Clapés, que amb el qual, doncs, hem compartit moltes aventures, i una de les seves grans virtuts i que l'honora, que és la seva generositat, és la de compartir aquest camí creatiu amb en Carles Agmor, i voldria ara llegir-vos uns fragments d'aquesta conversa, entrevista amb en Carles Agmor, que ja és de referència, perquè, doncs, hi ha tota una sèrie de fragments que ja han estat citats, doncs, pels estudiosos d'en Carles, no? I que ara us volia recordar per una mica desenvolupar aquesta idea del no saber en l'obra de Carles Agmor. Del llibre de converses amb l'Antoni Clapés, la pàgina 20, Pepa, si la tens aquí a mà, sí, diu l'Antoni Clapés li pregunta: "Exhaurir totes les possibilitats límits del tot és art per anar cap a una actitud de no art o antiart, i després què? On acaba el viatge?" Aquí és on anem cap al no saber, no? I en Carles diu: "En art, en poesia, de fet, no hi ha viatge. O és un viatge cap enlloc, o cap a l'inconegut. Es fa camí en caminar. Si sabéssim què vindrà després d'un pas que fem, ja el faríem el pas següent. Si sabéssim a on anem amb el nostre art o poesia, ja hi seríem. Que tot és art i que tot és poesia, no pas que tot ho pot ser, sinó que tot ho és", i aquí us recordo les intervencions que s'han fet aquest matí, "per mi ja és una evidència i és l'element més important del no art o antiart, després del qual segurament, no ho sabem del cert, vindrà un altre art, és a dir, una altra manera d'entendre l'art, que no sabem quina podrà ser, o potser no en serà cap, i que si la sabéssim, la faríem. Des de Hegel, la mort de l'art vol dir la mort d'una manera d'entendre l'art." I aquí entrem a la filosofia, que és un terreny amb el qual jo havia parlat bastant amb en Carles, que em sembla que és fonamental per comentar i per entendre l'obra de Carles Agmor. Clar, per què agafa aquesta volada i agafa aquesta dimensió l'obra de Carles Agmor? Doncs perquè ell, quan havia estudiat una part de la seva formació ve del món de la filosofia i això és un pòsit que es veu clarament en la seva obra i per tant, al meu entendre, l'obra de Carles Agmor no es pot entendre sense agafar aquesta dimensió plural que abasta diverses disciplines i camps del saber i per tant apel·lem a l'art, a la història de l'art, a la literatura, a l'escriptura, al pensament i a la filosofia, que és d'alguna manera la que ens acosta a aquest no saber. Un altre fragment d'aquesta conversa entre Antoni Clapés i Carles Agmor sobre el no saber. Pàgina 53. Li pregunta Antoni Clapés. Fa uns anys vas escriure un text, per a mi almenys, revelador i fundacional. Te recordes de quin text parlem? La memòria. Diu, fins i tot el títol ho era, no sé què. Aquest principi creador de no saber res. I no importar gens ni saber què fer ni cap a on anar. Finalment l'obra, però, ve després d'haver escrit, per exemple, a Gog. Quina ha estat la evolució genèrica de la teva escriptura? Li preguntes tu a en Carles i ell contesta. En efecte, posar-se en situació de no saber res, de no saber què fer ni cap a on anar, sense voluntats ni plantejaments previs. És un principi estimulant per escriure o per fer coses. A Gog va ser la resposta a la suposada obligació de dir coses que jo tenia pel fet de voler escriure alguna cosa i la resposta a la impossibilitat que patia de dir coses. Necessitava escriure alguna cosa. I tu li preguntes, per què aquesta necessitat? I en Carles contestava, potser perquè si no escrivia em veia com un no res de res. Potser perquè tenia ganes, vocació d'escriure. La tensió era molt i molt forta i la vaig descarregar tot escrivint alguna cosa en comptes d'escriure sobre alguna cosa, com deia James Joyce. Vaig recórrer a tot el català. Sincrònicament, tots els dialectes i diacrònicament totes les èpoques. Quan a l'evolució he mirat de no encasellar-me i de fer provatures en diverses direccions, tot i que sempre des d'uns supòsits similars, que a fi de comptes tal vegada es redueixen a la tensió que he explicat tocant a Gog. He procurat de no tenir por de contradir-me. Probablement, més que d'evolució, que n'hi deu haver, podríem parlar d'un magma que s'estira ara cap aquí, ara cap allà. El que m'interessa més d'escriure és poesia des de sempre. I sota la disfressa de les meves novel·les o antinovel·les i els meus assaigs o antiassaigs, tothora hi ha poesia. Pel que fa als texts i articles sobre art, literatura, música, etc., m'agrada molt descriure'ls perquè m'ajuden a pensar i entendre a fi de poder despensar i desentendre. La teoria no ha deixat mai d'interessar-me. En la teoria sí que hi ha hagut en mi una evolució constant, sovint però la pesantor teòrica. L'he patida com a llast i per alliberar-me'n he hagut de despensar, de pensar més, d'estudiar més i de fer més teoria. És a dir, aquesta voluntat de no saber de que ja estem... Carai. Doncs... No estem ni al començament. Bé, ens porta en aquest necessitat de pensar més, de saber més, de pensar-hi. I acabem... això ja està. Això pel que fa a la reflexió, a la teoria, i llavors pel que fa a la poesia, aquí s'ha citat el llibre Himnes del no ésser, que jo crec que és un dels llibres importants d'en Carles d'Agmor, amb els que s'ha parlat, i hi ha aquí un poema on s'expressa aquesta dialèctica, aquesta relació necessària entre el saber i el no saber. Aquest poema d'Himnes del no ésser és la pàgina 147. Per no arribar a no saber, que no sabem res, cal no saber. Desaprendre tot allò que no ens pot fer arribar a no saber. Que no sabem res, perquè despensar no és pas no pensar. I el buit no existeix, i doncs no pot ser el no res ni la negació del no ésser. Tres poemes molt breus, que són dels més coneguts o dels més citats de Carles d'Agmor, que estan una mica en línia amb això que estem ara esmentant, són de Fer Safó, un altre dels llibres importants d'en Carles, i són tres poemes que segur que vosaltres heu sentit alguna vegada. Són tres poemes molt breus. Poema H. Aquest poema no vol dir res. I tanmateix, ja ha dit massa. Nil. Amb el poema present no es tracta pas de fer cap oferta cultural ni de desensopir els consumidors de cultura, en la qual aquests cerquen menys espiritual. Es tracta de no res. I finalment, no res. I no hi ha res que sigui fals. L'objectiu és no consolidar res. Bé, aleshores, tota aquesta idea del no saber, del no res, per mi hi ha un referent clau que després ell desenvolupa en els assajos, en Carles d'Agmor, que és Antonin Artaud. La lectura d'Antonin Artaud, i em sembla que per plegar, perquè ja no dona més de si la cosa, tot i que tenim aquí unes quantes lectures de despintura del jo, d'enderroc i reconstrucció i del desvari de la raó, però acabarem amb Antonin Artaud, que és un bon acabament. Bé, Antonin Artaud, sabeu, quan estava a Ibrí, ja a la darrera etapa de la seva vida, li van demanar una col·laboració per la ràdio pública i ell va escriure un text, que és un dels grans textos d'Antonin Artaud, que ell va escriure per la ràdio i que finalment, com sabeu, va ser censurat i que per tant no es va arribar a radiar, tot el que està enregistrat i que es pot escoltar perquè està enregistrat, i l'any següent es va publicar. És un text el títol del qual, com sabeu, és Pour infinir avec le jugement de Dieu, un dels grans textos d'Antonin Artaud, de l'any 47, que va publicar l'any següent Ca Editeur, amb el text d'Artaud i amb alguns textos vinculats a la prohibició i tot el merder que es va formar amb el tema. I us vaig a llegir amb el meu francès no acadèmic aquest poema d'Antonin Artaud, que té a veure amb tot això que hem estat parlant i que servirà per concloure la intervenció i per donar pas a la següent intervenció. Alhora, és un dels darrers textos d'aquest text i es titula La question se pose de... Comença. Sé qui és graf i que no sabem que après l'ordre de ce monde il y a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. No ho sabem, quin és l'altre món. Le nombre i l'ordre de suposicions possibles dans ce domaine és justement l'infini. I què és que l'infini? O justa, no ne le sabem pas. No sabem el que és l'infinit. C'est un mot dont nous nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité de mesurer inlassable et de mesurer. Això és l'infini. I què és o justa que la conscience? O justa, no ne le sabem pas. Se le neant, el no res. En neant, don no nos servon pour indiquer que no ne sabem pas quelque chose. De quel côté no ne le sabem i no disom a leur conscience, du côté de la conscience, mais il y a 100.000 autres consciences. Et alors, il sembla que la conscience... A veure, veig aquí, tu llegiries molt bé això, Esther. Il sembla que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la femme, el sexe i la gana. Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On dit, on peut dire, il y en a qui disent que la conscience est un appétit, l'appétit de vivre. Et immédiatement, à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas de gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe, avoir faim sans appétit. Et alors, l'espace de la possibilité me fut un jour donné comme un grand pet que je ferai, mais ni l'espace ni la possibilité, je ne savais au juste ce que c'était. Et je n'éprouva pas le besoin d'y penser. C'était des mots inventés pour définir des choses qui existaient o n'existaient pas en face de l'urgence présente d'un besoin. C'est lui de supprimer l'idée. L'idée est son mythe. Et de faire regner à la place la manifestation tonnante de cette explosive nécessité dilater les corps de manuit interne. D'un néant interne, démon-moi qui est nuit, néant, irréflexion, mais qui est explosif, affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place, mon corps. Et vraiment, le réduire à ce gaspouant mon corps, dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaspouant qui se forme au-dedans de moi, je ne sais pas, mais je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas moi, ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose, un seul chose qui qui suat quel que xos, et que je sens a se que s'ha ve sorti. La présence de ma douleur du corps. La présence menaçante, jamais la santa de mon corps. Si fort qu'on m'a pressé de questions et que j'ai ni toutes les questions, il y a un point où je me vois contraint de dire non. Alors il y a la négation. À ce point, c'est quand on me presse. Quand on me présure et qu'on me traite jusqu'à de perdre en moi de la nourriture, de ma nourriture, de son lait, et qu'est-ce qui reste? Que je suis suffoqué. Et je ne sais pas si c'est en action, mais en me pressant aussi de questions jusqu'à l'absence et donnant de la question. On m'a pressé jusqu'à la suffocation et moi de l'idée du corps, de l'être du corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène et que j'ai pété de déraison, de l'excès, de la révolte de ma suffocation. C'est qu'on m'a pressé jusqu'à mon corps et jusqu'à corps. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater parce que mon corps, on ne touche jamais. Bé, aquest text impressionant d'Artaud, on, com veieu, parla també del no saber, és clar, aquesta idea d'Antonin Artaud, del cos, del dolor del cos com a fet cabdal de la seva obra, del seu. I justament el que en contra, en el cas de Zagmor, el que hi ha no és el dolor d'un cos, sinó que el cos aquest que crea el no saber és l'escriptura, el llenguatge, que justament el cos del que, de l'obra, el cos del que crea l'obra és l'escriptura, i aleshores tot el que es desenvolupa en aquest no saber és aquesta dialèctica amb l'escriptura, que bé, és la segona part de la intervenció, que no llegiré, que no diré, que és aquest desenvolupament de l'escriptura entre el saber i el no saber, entre el sí i el no. Bé, moltes gràcies.